I una setmana més ens acompanya la Gisela Llobet, gerent i psicòloga del centre Pan de Rei. Aquí saludem. Gisela, molt bon dia.
Bon dia, Carme.
Avui un altre tema d'interès, en aquest cas ocupant-nos dels més petits, d'una franja d'edat que diríem que marca una mica el futur emocional d'aquestes personetes.
Sí, sobretot és quan s'afiança més, no? Sí, i és una franja d'edat que curiosament, justament pensava que era un tema molt interessant, perquè és una franja d'edat on se li dona menys importància, no? Diguéssim que les franges més importants d'edat són les primeres, quan són petitons, fins als 6 anys, perquè són molt dependents encara, hi ha tot el tema dels hàbits, de menjar sols, de treure penyals, de la parla, de caminar, hi ha una sèrie de coses a nivell, sobretot, psicomotor molt importants, no? I sobretot d'hàbits, que fan que estiguem molt pendents dels nens, no? I a partir dels 6 anys, que ja són unes personetes com més autònomes i ja no fa falta doncs, que estiguem tan pendents, queda una miqueta, això no vol dir que no ens preocupem dels fills també, però queda una miqueta aquesta franja com, bueno, fins que arriben els 10-11 anys, que després comencem amb la preadolescència, l'adolescència i tot això, i tornem un altre cop, no?, a posar els focus aquí, no? I jo crec que...
Però centrem el tema en quina qüestió?
Justament en que en aquestes edats és molt important tenir en compte bueno, moltes de les coses, perquè és on s'afiancen totes les parts emocionals del nen. És a dir, sí que és veritat que tot el tema de la personalitat i tot el tema d'autoestima es comença a construir des de que són molt petitons, a partir dels 3 anys o així, però després, dels 6 als 10, s'afiancen tot això. És a dir, queda com, diguéssim, com més gravat, per dir-ho d'alguna manera, en aquestes edats, totes les coses. Per què? Perquè a partir dels 6, diguéssim, la corteza prefrontal que tenim nosaltres ja fa un salt evolutiu, no? Fa un canvi evolutiu de maduresa, no? Després cap a l'adolescència torna a fer un altre, no? I en aquest canvi evolutiu els nens comencen a integrar, diguéssim, a nivell d'esquemes, moltes coses, i entre elles, que jo crec que és la part més important i del que volia treballar, volia parlar justament avui, és l'autoestima.
I jo, una pregunta, si no s'ha treballat bé, si no s'ha tingut cura en aquesta franja d'edat, hi ha possible de recuperar emocionalment aquest nen o la seva autoestima?
Sempre és recuperable tot, no? Vull dir, perquè al final som éssers molt plàstics, no? I la plasticitat del nostre cervell és el que ens ha fet sobreviure els dies que estem ara.
Però llavors s'ha de fer una feina concreta, no?
Sí, però també és més difícil, és més dificultosa, és a dir, evidentment, i això està claríssim, és a dir, des de que som petits fins que agafem l'edat adulta, en aquesta franja de joves, la plasticitat del nostre cervell és molt, molt, molt gran. Conforme ens anem fent grans, aquesta plasticitat també hi és, però es va, diguéssim, encarcarant conforme anem fent anys, no? Llavors, clar, per què és important aquesta franja d'edat? Perquè tenim una plasticitat on es queden gravats tots aquests esquemes d'una forma més fixada. Això no vol dir que després no els puguem reconduir més endavant, però els problemes que tenim d'autoestima, sobretot a nivell d'adults, venen en aquesta franja d'edat.
Curiós, eh?
Sí.
Segur que hi ha molts adults que potser ho descobreixen ja amb una data avançada.
Més avançada, sobretot, sí. De fet, molt de les persones que em poden venir a veure al centre i que poden tenir problemes d'autoestima venen gravats per aquesta franja d'edat, val? Jo sí que és veritat que després, evidentment, és algo que es grava, però jo parlo de l'esquema. Després, evidentment, després les experiències que hem tingut a nivell d'adolescència o fracassos que hem tingut sentimentals o el que sigui a nivell d'adults, també. Però ja queden fixats en un esquema que ja s'ha fet en aquesta franja d'edat, no? És com que hem fet la base, no? I la base és molt important perquè si la construïm d'una forma bona, doncs, diguéssim que això ho integrem diferent, no? I d'una forma més constructiva.
És a dir, que si fem uns ciments ben forts,
sí,
i podem aixecar una estructura amb el temps, aquesta estructura és més fàcil que s'aguanti.
Exacte, podem tenir un terratrèmol, no? Però com a mínim, després l'únic que potser hauràs de fer és agafar doncs, quatre grietes que tenim i posar-les bé, no? Però en principi l'estructura és forta, no? Cosa que d'una altra manera potser la casa podria caure, no? Directament.
Anem a parlar dels factors que influeixen per construir aquesta autoestima.
Vale. Hi ha coses que són molt importants. Vale? En aquesta franja d'edat hem de tenir en compte, primer de tot, l'imatge projectada, val? De la persona. l'autoimatge, l'autoimatge es comença, l'autoimatge que seria l'altra part, vale? Aquest es comença a construir en funció del que els nostres pares, sobretot, pensen de nosaltres, no? Conforme ens anem fent grans, aquesta autoimatge també passa una miqueta, no?, a les relacions socials. De fet, a partir dels 6 anys, tot i que, diguéssim, el punt estrella de les relacions socials és l'adolescència, a partir dels 6 anys les relacions socials comencen a tenir molta importància, no? El que ens diuen els amics, en quin grup estàs de la classe, quin és el teu rol, val? Tot això comença a tenir molta importància, val? Llavors, és curiós, eh? Però jo, de molts casos, per exemple, de bullying que hem treballat al centre, es donen en franges d'edat molt més a primària que no pas a secundària, curiosament, eh? Tindríem potser més la visió de que els adolescents poden ser més cruels, d'unidor el que són de cruels els nens d'aquestes edats. Per això dic que és molt important, val? Llavors, per un cantó tenim l'autoimatge, que la fem en funció del que els pares diuen de nosaltres. Llavors, hem de tenir molt present de potenciar al màxim les capacitats d'aquest nen, visualitzar de forma més positiva els errors. També hi ha una part molt important que és la hipersensibilitat, és a dir, quan nosaltres veiem una cosa que, pues, que és negativa, doncs un accident, alguna cosa, sobretot a nivell de notícies, o potser una persona que veiem pel carrer doncs, que té una minusvalia o el que sigui, que són coses que ens poden entristir en certa manera, donar-li sempre la volta, és a dir, donar-li al nen l'explicació de dir, bueno, és d'acord, aquesta persona va amb cadira de rodes, però, ostres, doncs potser s'ho passa molt bé fent carreres de cadira de rodes, per dir d'alguna manera, saps? O sigui, intentar donar-li la part positiva, veient la part positiva, d'alguna manera. Tu no pots fer curses amb cadira de rodes, però en canvi aquesta persona les pot fer, veus? Mira, però sempre té el seu punt. O potser li va molt bé perquè, bueno, per al que sigui, no? I donar-li aquest tom a qualsevol cosa negativa que ells puguin veure, o fulanito de tal m'ha dit que, jo què sé, doncs que porta uns pantalons molt lletjos. Sí, però segur que són els més lletjos de tota la classe. Llavors, aquí has destacat per alguna cosa, o sigui, sempre donar-li la volta en la part positiva. Per això, realment no vol dir que... Per ells eren lletjos, però potser eren únics per tota la classe. No sé, intentar buscar-li i donar-li la volta, no? O moltes vegades... relativitzar, això també és molt important, no? Aprendre a relativitzar les coses. L'altre dia amb la meva filla em va venir i em va dir, ostres, mama, és que fulanito de tal m'ha dit que... Com va dir? Ah, sí, que tinc un forat al cul. Dic, doncs mira, li pots dir
quina sort!
Que em sembla que... són coses tan bàsiques com aquesta, perquè tothom té un forat al cul, no? Vull dir, al final, i em diu, és que va dir que tinc un forat al cul, no sé què. Dic, bueno, dic, doncs millor, dic, perquè mira, dic, si tu no tens un forat al cul...
Problema tindríem, no?
Tens un gran problema, no? I aprendre't a riure amb ells, aprendre a donar-los la volta, a relativitzar... Bueno, al final a donar-los eines perquè ells també ho puguin reconstruir d'una altra manera, més positivament, això fa que la seva hipersensibilitat no quedi tan tocada, és a dir, seran nens sensibles però no hipersensibles, perquè l'hipersensibilitat sempre ens dona una vulnerabilitat amb el tema d'autoestima, ¿vale? Això per un cantó, no? Llavors teníem l'autoimatge, que ja n'hem parlat, amb tot el tema del reforç, dels pares, de potencialitzar les coses, i la imatge projectada. Sí que és important, o sigui, hem de relativitzar i hem de bromejar sobre les coses, però li hem de donar la seva justa importància. És a dir, si un nen et ve i et diu, mama, és que fulanito tal em diu, jo què sé, que tinc les orelles grans. Ah, no li facis cas. No, hem d'intentar, ostres, i tu com t'has sentit? I què creus que hauries de fer? I com li pots dir? O sigui, li hem de donar importància a aquestes coses, perquè per nosaltres no tenen molta importància, perquè realment és una franja d'edat, que és el que et dic, són coses que, hi ha coses més importants a la vida, evidentment, però per ells és el seu món, i aquí és on ells comencen a construir amb aquestes petites coses i amb aquestes anècdotes que els passen al dia a dia, on ells comencen a construir la seva autoestima, i el que després esdevindrà la importància que li donin una cosa o no, val? I això és molt important, no? Sobretot amb la imatge projectada, donar-los eines i a donar-los la justa importància a aquestes coses, no? I que aprenguin sobretot a expressar emocionalment tot el que li passa. Aquí és on en aquesta franja s'afiancen molt tot el tema de les emocions, no? Doncs estàs trist. Per què estàs trist? Què podries fer per no estar trist? T'agrada estar trist? Hi ha nens que diuen, no, però és que jo vull estar trist ara una estona. Bueno, doncs perfecte, estigui trist una estona, que no s'allargui molt, no? Però estigui trist una estona. O sigui, donar-los aquests espais, aquesta llibertat emocional, i també jo crec que hi ha una part que és superimportant, i és el modelatge dels pares. Quan parlo de modelatge, parlo parlo d'aquest aprenentatge vicari que fan els nens. És a dir, és un aprenentatge de model, d'imitació, no? I el fet que ells vegin, doncs, que com tu gestiones les teves emocions, que és aquesta franja d'edat on ho fiancen, que vegis que tu també tens dies tristos, però que tens la capacitat de donar-li la volta, que vegin que, ostres, doncs mira, mira, doncs ara que em dius això d'aquest nen, saps què m'ha passat avui a la feina? Que et fulanito de tal m'ha dit això i tampoc m'ha agradat. Oi, i com ho has fet, mama? O com ho has fet, papa? Ostres, doncs mira, al final he pensat això. Al principi m'he enfadat molt i m'ha costat, però bueno, després he pensat que podria fer això i això altre. Ostres, ja està, saps?
Clar, són un model, els pares.
Sí, sí, total. Però és que en aquesta franja d'edat on tenim aquesta part cognitiva que ja ha millorat perquè ja madurativament estem en una altra fase, s'afiancen molt tots aquests esquemes. Jo penso que això és molt important tenir en compte aquestes coses que han dit autoimatge, imatge projectada, hipersensibilitat, no? I el modelatge dels pares, no? Aquest aprenentatge per imitació.
Molt bé, doncs com d'important és aquesta franja d'edat, tornem a insistir, entre els 6 i els 10 anys, és a dir, quan ja hem passat els primers anys i encara està per arribar a aquesta etapa de la preadolescència, que, bueno, ens hem de centrar i pensar que la feina que fem és una feina important, l'esforç que com a pares hem de fer després té la seva recompensa, és a dir, una persona que té uns ciments ben consolidats.
Exacte.
Pot venir un terratrèmol,
però no cobrarà la casa. Exacte.
Molt bé, doncs fins aquí l'espai d'avui.
Molt
bé. T'esperem la setmana que ve.
Exacte. Moltes gràcies, Carme.
Adéu, bon dia.